Bon dia, la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa segueix amb por i neguit el conflicte bèl·lic del seu país.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Estamos muy mal, tristes, no sabemos qué hacerlo, qué decirlo. Hay familia ahí, hay nietos.
Pensàvem que ho parlarien i que hauria tot bé, però no. No ha passat això.
Ells pateixen perquè qualsevol moment pot arribar a explotar la casa. Veien com passaven, no sé com se diuen aquests coets, que passen tants quilòmetres i explotaven aeroports i tot.
Són alguns dels més de 500 ucraïnesos que viuen a la comarca de la Garrotxa. Tots comparteixen el sentiment de por que des d'aquest dijous també acompanya els familiars que tenen al seu país. Estan en contacte amb les seves famílies a través de videotrucades i els expliquen com han vist caure míssils a prop de casa seva. De seguida escoltem més testimonis. És divendres 25 de febrer del 2022. Repassem més actualitat en titulars.
Al dia, en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
L'Ajuntament d'Olot creu que la licitació del projecte constructiu de la variant és un punt de no retorn. L'alcalde Pep Berga celebra que Territori hagi avançat la tramitació del document i assegura que això no desmereix la declaració d'impacte ambiental.
Estem en un punt de no retorn i en el que no havíem estat mai. Repeteixo i insisteixo en la importància que això té després d'anys i anys de discutir si era millor fer passar la carretera per un lloc o per un altre.
La policia local d'Olot incorpora una unitat canina. A partir d'ara, el cos comptarà amb un gos que ajudarà a detectar drogues. Això ha estat possible pel fet que un nou agent és especialista en el tema i té un gos ensinistrat. El cap de la policia local és Ignasi López.
Aquest gos el que farà, la unitat canina, serà patrullar llocs i moments en els que tinguem gran concentració de persones. Això pot anar vinculat festes d'altura, també en la inspecció de locals. Tot el que són locals d'oci, són bars.
En esports, la Unió Esportiva Olot només pot pensar en guanyar la grama. Així ho assegura l'entrenador Albert Carbó pocs dies abans del partit de diumenge a l'estadi. Els olotins venen de perdre contra el Sant Cristòbal i necessiten els 3 punts per mantenir-se en la posició d'ascens directe.
No hem de nombrar la paraula campions, ens hem de treballar setmana a setmana, ara més que mai. I bé, al final de temporada volem celebrar-ho per tot l'UAL, però bé, no podem celebrar les coses abans d'hora i penso doncs que hem donat aquest missatge abans d'hora i és el que ens ha fet fer un pas endarrere.
Encara en l'òrbita de la Unió Esportiva Olot, aquest dissabte, demà es presenta el llibre del centenari. Els periodistes David Planella i Joel Sebastián han recollit la vida del club en un llibre que parla de l'altre futbol.
El llibre explica com l'Olot ha passat de jugar al camp del Jafre a jugar al camp de l'Hèrcules, del Mallorca, de l'Elx, a segona B, no? Com ha tocat sostre venint del Pou, de baix de tot.
Sí que en el llibre queda mostrat que el camí no ha estat tan fàcil com potser des de fora, no?, ha semblat.
I al final de l'informatiu a la contraportada, avui anirem a teatre perquè Cesc Gai porta la seva segona peça teatral i còmica a Olot. 53 diumenges es representarà aquest vespre al Teatre Principal amb les entrades exaurides. L'obra parla de 3 germans que es troben per decidir què fer amb el seu pare. L'humor i la quotidianitat marquen el compàs.
Quan escrius i parles d'algú, no pots evitar que es reflexioni sobre coses, però no en cap moment hi va un missatge en ella, no? Penso que per mi és tot un repte doncs, tenir 90 minuts del públic atent, no? Atent i enganxat a una, en aquest cas, a una comèdia que va amb molt ritme i que és molt trepidant.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1:05. Obrim el focus. Les forces russes entren al districte d'Obolon de Kiev, a uns 10 quilòmetres del centre de la capital. El Ministeri de Defensa ucraïnès encoratja els ciutadans a respondre amb còctels Molotov. El conflicte entre Rússia i Ucraïna ja deixa més d'un centenar de víctimes civils, segons l'ONU. L'Organització de les Nacions Unides assegura que hi ha un mínim de 127 víctimes civils dels bombardejos i els atacs aeris, 25 morts i 102 ferits, però calcula que aquestes xifres podrien ser més grans. Mentrestant, continua l'èxode d'ucraïnesos cap a Europa, que es prepara per a l'arribada de refugiats. Milers de persones abandonen les principals ciutats d'Ucraïna, fugint de la guerra i busquen refugi en zones més rurals o fora del país. Al mateix moment que arriben també les primeres sancions de la comunitat internacional a Putin per l'atac a Ucraïna, els Estats Units desafien Rússia amb importants sancions econòmiques i restriccions d'exportació, mentre que la Xina demana contenció a totes les parts. En aquesta línia, la GSMA elimina el pavelló de Rússia del Mobile al Congrés de Barcelona i condemna energèticament la invasió russa d'Ucraïna. L'organització del Congrés diu que compleix amb totes les sancions polítiques i governamentals derivades de l'atac. A Rússia, més de 1.700 detinguts en les manifestacions contra l'atac a Ucraïna. Les protestes contra la guerra s'han fet sentir en diverses ciutats, malgrat l'advertiment del govern de Putin que les reprimiria. Més enllà del conflicte bèl·lic que vivim aquests dies, els preus industrials a Catalunya es disparen un 22% al gener, l'increment més alt de la història. Al conjunt de l'Estat, l'import dels béns industrials creix un 36% i també marca un nou màxim històric. La disbauxa del Carnaval torna als carrers de Sitges 2 anys després amb l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes. La festivitat recupera el seu format tradicional amb les rues de la disbauxa i de l'extermini com a plats forts. I acabem amb la plana esportiva. El Barça jugarà contra el Galatasaray en els 8 anys de final de l'Europa League. Així ho ha decidit el sorteig, que també ha emparellat el Betis amb l'Eintracht de Frankfurt o el Sevilla amb el West Ham.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps farà un petit tomb, un petit canvi, sobretot amb núvols abundants, estones de núvols una mica prims, estones més gruixuts, però ens acompanyaran gairebé tot el dia. Especialment matí i migdia, és quan més nuvolositat hi haurà. A la tarda es poden obrir petites clarianes. En principi, aquesta petita pertorbació desgastada no es portarà pluja, però no descartem en punts de la Costa Brava Sud cap a l'Estelva que pugui arribar a caure doncs, alguna goteta, un plogim molt aïllat. Aquesta possibilitat realment és molt baixa. Les temperatures baixaran de nit, potser són més altes, no glaçarà tant perquè tenim el cel mig ennuvolat, però en canvi de dia quedaran més curtes, per tant màximes en general fresques, de 10 a 15 graus. Costarà passar del 16 a 17 en punts de la costa i del prelitoral, i la majoria a l'interior. Doncs això, 10, 12, 14 graus de màxima. Notarem aquesta refrescada. Aquest petit canvi de núvols, que malauradament passa de llarg i no deixa pluges, doncs durarà ben poc, perquè la previsió per el cap de setmana, per dissabte, diumenge, ens indica sol, temperatures una mica més fredes, però sense nuvolositat. Per tant, dissabte de sol, algun núvol residual cap al sud de Girona, i les temperatures amb tendència a baixar lleugerament, especialment les nocturnes, amb nits una mica més fredes, i dies que ja els hi costarà passar dels 15 graus. De moment, la setmana que ve es presenta sense grans canvis. Probablement, i no és segur, cap al dia 4 o 5 de març, queda molt, podria entrar una mica de vent de llevant, i aleshores potser arribaria alguna pluja. És l'única esperança que tenim, cap al dia 4 o 5 de març, possible canvi de temps.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La guerra de viva pell. Ucraïnesos que viuen a la Garrotxa expliquen a Ràdio Lot com es viu des d'aquí la guerra.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Asseguren que la por i la incertesa ha inundat el país després de la invasió de Rússia. Han pogut parlar amb familiars que els han explicat com han vist caure míssils a prop de casa seva. De moment, mantenen contacte amb les seves famílies, però temen que es puguin tallar les comunicacions. A la Garrotxa hi viuen més de mig miler d'ucraïnesos, la majoria provenients de la zona més propera a Polònia.
Bueno, estem tots molt espantats i, no sé, no estem tranquils. Sobretot, no sé, fills, nens petits, pares, mares, tots. Bueno, ells estan a casa seva, estan bé, tenen menjar, però clar, ells pateixen perquè a qualsevol moment pot arribar a explotar la casa. Bueno, veien com passaven, no sé com se diuen aquests coets que passen tants quilòmetres i explotaven aeroports i tot.
És la Irina, fa 12 anys que viu a Olot i té part de la seva família a Ucraïna. El WhatsApp ha estat durant les últimes hores l'única manera de saber que com els seus familiars estan i si estan vius. Durant aquest dijous s'han fet diverses videotrucades, però temen que les comunicacions es puguin tallar. Una sensació que també comparteix l'Helena, qui fa 15 anys que va arribar a Olot i té els pares a Ucraïna.
Hem de tenir paciència i bueno, esperem que tot passa bé, però clar, de moment estem, el meu país està sol, sense ajuda, bueno, sense ajuda que podem demanar, que podem demanar que tot el món miri allò que passa, i avui està, avui passa en Ucrània, però demà pot venir, per exemple, un altre país i un dia vindrà aquí. S'ha de parar aquest noi, aquest home, perquè clar, suposo que molta gent de Rússia no volen aquesta guerra.
Els ucraïnesos amb qui han pogut parlar asseguren que no s'imaginaven que Putin podria arribar a executar la invasió. La Sofia, nascuda a Catalunya, demana que s'arregli tot plegat.
Pensaven que ho parlarien i que hauria tot bé, però no. No ha passat això. La pau, que acabés tot bé. Que ho parlessin un altre cop tot i que ho resolguessin tot.
La Diana, qui va néixer a Olot fa 14 anys, té els tiets a Ucraïna i tampoc s'esperava el que ha acabat passant.
Que estan vivint una situació bastant dolenta, que tenen por, bàsicament, perquè pot passar de tot. Però també tinc tiets que han tingut sort, que han pogut marxar, però alguns no. Una mica malament perquè també estic preocupada per si els hi passa alguna cosa, ja que no només tinc família, sinó també tinc amigues i amics i cosins. Ens ha fet bastant per sorpresa, ja que pensàvem que potser no passaria això.
Les històries que els hi expliquen els seus familiars i les imatges que veuen a la televisió fan que des de la distància es visqui la situació amb molt de neguit. Aquest dijous, els familiars d'en Basil han vist com queia un míssil a prop de casa seva.
Estamos muy mal, tristes, no sabemos qué hacerlo, qué decirlo. Hay familia ahí, hay nietos. Desde por mañana ha caído un par de misiles al lado de casa de mis nietos, que tienen 11 y 8 años. Niños están asustados, gritando. No, esto no hay palabras para explicar qué hay, por qué.
Al mes de mig miler d'ucraïnesos que viuen a la Garrotxa mantenen els peus entre volcans, però els pròxims dies, setmanes o qui sap, mesos, el seu cap i el seu cor estaran a un país que la guerra ja ha deixat marcat per sempre més. Tot això són testimonis que hem pogut recollir i que mostren el testimoni civil del conflicte que està vivint Ucraïna i Rússia. Però ara també hem de parlar de l'impacte econòmic que pot suposar aquest conflicte. Catalunya té actualment unes 1.350 empreses amb negocis a Ucraïna. El conseller d'empresa Roger Torrent ha explicat des de la Bisbal d'Empordà que aquestes companyies exporten per un total de 151 milions d'euros, el que suposa un 0,2% del total de les exportacions catalanes. Torrent ha admès que hi ha preocupació per la situació de guerra que es viu actualment a Ucraïna i per l'atac rus, però ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
El que volem transmetre és un missatge de tranquil·litat, un missatge que està el govern de la Generalitat de Catalunya al costat d'aquesta nostres empreses i sobretot que farem un esforç de monitoratge de la situació i sobretot de monitoratge gairebé quirúrgic amb cada una de les empreses que es posi en contacte amb Acció. Ho treballarem des de l'oficina de Barcelona, lògicament, però també des de l'oficina d'Acció a Moscou, que precisament doncs, està fent també un seguiment i està a disposició aquesta estructura, la de Barcelona, la de Moscou i el conjunt del Departament d'Empresa i Treball, està a disposició de les empreses catalanes que tenen aquesta vinculació amb Ucraïna i que lògicament veuen amb preocupació aquesta situació.
El conseller també ha explicat que no ha estat fins aquest dijous que les companyies s'han adreçat a la Generalitat per mostrar la seva preocupació.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Passem pàgina en l'informatiu. L'Ajuntament d'Olot afirma que l'inici del projecte constructiu de la variant és un punt de no retorn. L'alcalde de la ciutat celebra que Territori hagi avançat la licitació del document per guanyar temps i afirma que es tracta d'un pas de molta importància. Pep Virga diu que la licitació no desmereix la declaració d'impacte ambiental i que els departaments de Territori i Acció Climàtica saben el que es fan i van coordinats.
Feia dies que esperàvem aquesta notícia. No és que estiguem contents, és que estem molt contents perquè estem en un punt on no havíem estat mai encara en el passat i que el departament, en aquest cas la Generalitat, doncs, hagi tret ja la licitació d'una notícia excel·lent.
D'aquesta manera s'ha valorat i celebrat des de l'Ajuntament d'Olot la licitació del projecte constructiu de les variants Olot i les Preses. L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, afirma que aquest tràmit es tracta d'un punt de no retorn.
Estem en un punt de no retorn total, és a dir, els processos d'informació pública han acabat, aquest constructiu respon a un estudi informatiu i una declaració d'impacte ambiental que hauran passat per informació pública i, per tant, a no ser que el constructiu plantegés un canvi molt substancial, molt important, que ens obligués a tornar a passar per un període d'informació pública, això ara ja no és necessari. És a dir, ja no estem discutint la traça de la variant. El que estem discutint ara són els tempos d'acabar de fer la redacció del projecte, però estem en un punt de no retorn i en el que no havíem estat mai, repeteixo, insisteixo en la importància que això té després d'anys i anys de discutir si era millor fer passar la carretera per un lloc o per un altre.
L'Ajuntament d'Olot ja era coneixedor que hi havia la possibilitat que Territori avancés la licitació abans de la declaració d'impacte i creu que d'aquesta manera es pot avançar uns mesos en el procés administratiu de la construcció de la infraestructura. Berga creu que avançar la licitació no es contradiu amb la declaració d'impacte ambiental.
Un procés no es contradiu amb l'altre. Aquesta declaració d'impacte ambiental haurà d'aparèixer molt properament perquè ja està en el seu tram final, però el haver sortit la licitació abans el que estem guanyant és uns mesos. Són responsabilitats que estan en departaments diferents, però la Generalitat va coordinada en aquest sentit, és a dir, quan ells poden treure licitació doncs ja el fer l'encàrrec del projecte constructiu, evidentment a un nivell més tècnic que nosaltres desconeixem com a Ajuntament, hi ha una coordinació entre aquests departaments que ja fa que això sigui possible, vull dir que no hi hagi cap contradicció ni hi hagi cap problema. Aquí el que està fent la Generalitat és accelerar els tràmits fins allà on és possible.
Territori va publicar aquest dimecres l'anunci de licitació del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Fins al 21 de març, les empreses tenen temps de presentar-se en el concurs públic per a la redacció del document. Al maig es comunicarà a l'empresa guanyadora i a l'agost es podria començar a redactar. Territori preveu que la redacció del projecte executiu s'allargui un any i, per tant, el document que marcarà els detalls i l'obra de la infraestructura podria estar acabat l'estiu del 2023. Parlem ara de seguretat. La policia local d'Olot incorpora una unitat canina. Gràcies al fet que un nou agent és especialista en aquest àmbit i té un gos ensinistrat, el cos municipal podrà comptar amb una eina més per a vigilar el consum de drogues a l'àmbit públic. La unitat canina pot detectar droga i també feixos de bitllets i s'utilitzarà principalment en celebracions multitudinàries, controls de trànsit o patrullatge en locals d'oci i punts negres de la ciutat. Per primera vegada, la policia local d'Olot tindrà una unitat canina dins la seva plantilla Montilla. En Cop és un pastor belga propietat d'un agent del cos municipal. El fet que la gent tingui coneixements de guia caní i el seu gos estigui ensinistrat per a detectar estupefaents ha permès incorporar aquest servei al cos municipal. L'ús de la unitat canina serà, però, condicionat a l'horari laboral de l'agent. En parla el director de la policia local d'Olot, Ignasi López.
Aquest agent, com tots els altres, tenen una seqüència de treball i uns torns de treball, no? Però si hem de fer un dispositiu que ha de ser un dia i una hora, parlarem amb la gent i si ell té lliure aquell dia, doncs evidentment vindrà i mostrarà la seva disposició, perquè si s'ha de fer alguna cosa en un dia en concret i ell per poc que pugui doncs farà l'esforç de mirar de poder participar.
En Cop té 6 anys i té la capacitat de detectar drogues i també feixos de bitllets. Per López, la incorporació de la unitat canina ajudarà a millorar la detector dels delictes contra la salut pública. Les principals funcions seran patrullatges i controls a llocs públics i locals d'oci de la ciutat.
Vigilar l'espai públic i vigilar els locals d'ús públic. Aquest gos el que farà, la unitat canina, serà patrullar llocs i moments en els que tinguem gran concentració de persones. Això pot anar vinculat a doncs, festes d'altura. Què més farem? També participarem en controls planificats, controls de pas de vehicles. També en la inspecció de locals. Tot el que són locals d'oci, són bars i demés. I per acabar, bueno, el patrullatge de punts negres, bé sigui de venda o de consum, a base d'informacions també que ens puguin arribar moltes vegades doncs, de la mateixa demanda ciutadana, no?
Segons López, els delictes relacionats amb drogues a Olot no representen un gran volum dins el total d'actuacions que fa la policia local. Moltes vegades, les qüestions de droga, per exemple, les investigacions van a càrrec dels Mossos d'Esquadra.
A mi em sembla que de la realitat quotidiana del que és Olot, jo diria que no és els temes més greus que tenim, no? Però, com qualsevol altre delicte, per poc que hi hagi, i hem de vetllar per tal de que no es faci present, no? I el que, repeteixo, ens interessa molt és l'espai públic, és a dir, l'espai públic de que realment doncs, en una plaça, en uns jardins, en una plaça interior, el que sigui, doncs, evidentment doncs, la gent a vegades té percepcions respecte a un consum de droga, respecte a algun tràfic, i això inquieta i pot generar una mica d'inseguretat. Bé, doncs, simplement mirar de tractar-ho.
El 2018, últim any en què es tenen dades detallades de les actuacions de la policia local d'Olot, el cos va fer 30 serveis relacionats amb el consum i tinença de drogues a la ciutat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Guanyar diumenge a la grama.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest és l'únic objectiu de la Unió Esportiva Olot a les portes dels últims 9 partits de Lliga. L'entrenador Albert Carbó demana no pensar massa aviat en l'ascens directe per no desviar-se del camí. El marge d'error s'ha esgotat, però aquest cap de setmana l'Olot pot aprofitar que el Manresa descansa per col·locar 4 punts de marge amb un rival directe. Carbó tindrà la baixa de David Vigues. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
Dues setmanes després del 0-4 contra la Pobla, la Unió Esportiva Olot torna a l'estadi municipal. Comença la recta final de la Lliga regular, queda 9 jornades i els olotins necessiten vèncer i convèncer contra la grama. Per aconseguir-ho, l'entrenador Albert Carbó té clar què han de fer, recuperar la solidesa defensiva.
La línia que portava aquest Olot aquesta segona volta i els últims partits de la primera volta era un Olot que concedia molt poques ocasions, un Olot que era capaç de generar ocasions i al final és aquesta línia doncs, que volem seguir. Tenim clar la direcció, l'equip hi creu, l'equip se senti còmode quan ha mostrat aquesta versió, aquest Olot, i bé, al final diumenge ens toca mostrar aquest Olot amb un punt més de caràcter.
Albert Carbó demana intensitat i concentració als seus jugadors. La Fundació Esportiva Grama ja va derrotar l'Olot a la primera volta, 3-1 a Santa Coloma, i tot i que fora de casa només ha guanyat un dels 11 partits que ha jugat, el tècnic creu que seria un greu error pensar que l'estadi serà més fàcil.
Res, no, ja no podem pensar amb els precedents de ningú, inclús els nostres. Al final ens toca afrontar aquest partit, analitzant bé el rival que ens toca davant aquest diumenge. Però bé, ara, ja ho dic sempre, després d'una derrota toca guanyar com sigui i bé, al final l'equip ha tret aquest caràcter en aquestes situacions més complicades.
L'Olot només ha sumat 3 dels últims 9 punts que hi havia en joc, però continua líder en solitari. Ara té un punt de marge amb el Manresa i amb el Sant Cristòbal. Precisament els del Bages descansen aquesta jornada i els olotins ho poden aprofitar. Tot i això, Carbó no és partidari de fer gaires càlculs. Creu que el principal error que han comès ha estat pensar massa aviat en el títol i en l'ascens directe.
No hem de nombrar la paraula campions, ens hem de treballar setmana a setmana, ara més que mai, i bé, al final de temporada volem celebrar-ho per tot l'UAL, però bé, no podem celebrar les coses abans d'hora, i penso doncs que hem donat aquest missatge abans d'hora i és el que ens ha fet fer un pas endarrere. Espero doncs ara que aquest pas endarrere sigui per fer-ne altres endavant.
Per rebre la grama, l'Olot tindrà les baixes de 2 laterals, Albert Blázquez, lesionat fins a final de temporada, i David Vigues, que es va fer una ruptura muscular a l'isquio al camp del Sant Cristòbal i que s'haurà d'estar un mes fora de combat. L'Olot Grama jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
I un apunt més en l'àmbit esportiu, l'altre futbol es presenta oficialment. El llibre sobre la Unió Esportiva Olot, escrit pels periodistes David Planella i Joan Sebastián, ja fa dies que és a les llibreries. Aquest dissabte, demà, es presentarà en un acte a la sala Turín d'Olot a partir de les 7 de la tarda i comptarà amb la presència dels mateixos autors i també d'alguns dels protagonistes de la narració, Roger Isern.
El 2021 va ser l'any del centenari de la Unió Esportiva Olot. Ara, des de fa unes setmanes, tots aquells amants del club poden aconseguir un llibre on es recullen els moments més importants de l'entitat olotina. Els periodistes David Planella i Joan Sebastián han posat fil a l'agulla a un llibre que repassa moments com els ascensos fins a segona divisió B, els orígens del club i el canvi cap a un model consolidat al futbol català i mirall per a molts. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, David Planella explica al periodista en què s'han centrat per escriure el llibre.
Acotem el llibre principalment de 2005 a 2013. Aquest és el fil conductor, és a dir, el llibre parteix, el punt de partida és el 2005, quan l'Olot està enfonsat econòmicament perquè està arruïnat, socialment perquè té molt pocs socis i esportivament perquè acaba de baixar primera regional, un cop molt dur. Llavors, el llibre explica com l'Olot ha passat de jugar al camp del Jafre a jugar al camp de l'Hèrcules, del Mallorca, de l'Elx a segona B, no? Com ha tocat sostre venint del Pou, de baix de tot. I entremig anem aprofitant per fer flashbacks, retrocessos al passat, per explicar aquells fets històrics més importants d'aquests 100 anys.
Des de fora i mirant enrere es pot pensar que la història de la Unió Esportiva Olot ha estat un camí de roses, però no és ben bé així. El període del 2005 al 2013 és un dels millors de la seva història, precisament després de passar per un dels seus pitjors. El llibre també compta amb un epíleg, on entre altres temes es parla de la pandèmia i la seva arribada sobtada a les nostres vides i, evidentment, a la del Club Olotí. Joan Sebastián remarca els orígens.
La gent potser recorda, no?, ascensos consecutius.
Exacte,
i de primera regional, bueno, però de a primera regional l'equip i aquesta junta va mastegar molt de fang, no va pujar a la primera i va haver de fer càrrec de consciència per fer aquests salts que al final ha acabat fent. Per tant, sí que en el llibre queda mostrat que el camí no ha estat tan fàcil com potser des de fora, no?, ha semblat.
L'altre futbol es presentarà oficialment aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala Turín d'Olot. Comptarà amb la presència del president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, el president de la comissió del centenari, Carles Llorenç, i amb l'exjugador del club, Pep Solés, entre d'altres.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Sentencia definitivament el partit al Sant Cristòbal, marca el tercer, Sant Cristòbal 3, gol d'Abde, Olot 0.
L'Olot va encaixar 3 gols al camp del Sant Cristòbal, va tornar a perdre i es va quedar sense marge d'error a la classificació. Necessita recuperar la regularitat i ho ha de fer amb victòries. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, Olot Grama. A les 4 de la tarda, la prèvia. I a 4:45, el partit. En David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som. Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Lot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Lot és multiplataforma, sense límits.
Acabem l'informatiu anant al teatre.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Com records impresos dins d'una memòria.
La vena teatral i còmica de Cesc Gai arriba avui divendres a Olot. El cineasta, guionista i director de teatre presentarà 53 diumenges la seva segona obra dalt de l'escenari. Pere Arquilloé lidera una història sobre tres germans i una reunió familiar per parlar del pare de tots tres. L'humor, la família, les discussions i la quotidianitat dels personatges són els principals ingredients d'una obra que va triomfar al Teatre Romea de Barcelona.
Va quedar aturat el somni.
Es va estrenar a finals de 2020 i fins al setembre passat no va començar la gira. 53 diumenges es va amarar d'èxit a un Romea de Barcelona i ara també ho està fent arreu de Catalunya. A Olot arribarà amb les entrades exaurides des de fa mesos. L'obra de Cesc Gai gira al voltant d'una trobada entre tres germans i la dona d'un d'ells per parlar del comportament del seu pare. La frescor, l'humor i la quotidianitat connecten directament amb el públic. En parla el director català a Ràdio Olot.
Sempre he escrit personalment personatges molt propers, on l'empatia és molt fàcil, no? Mai he sapigut, si més no, escriure sobre personatges molt allunyats de mi o molt allunyats de l'espectador. En certa manera, sempre en tota la meva obra l'espectador està molt a prop dels personatges o quasi que podria ser un d'ells, no?
Aquesta és la segona vegada que Cesc Gai puja a l'escenari. Ara el també cineasta i guionista torna al teatre també de la mà de la comèdia. Segons Gai, 53 diumenges no busca un missatge, sinó passar una bona estona.
Jo quan escric comèdia, la veritat és que només tinc l'objectiu de fer passar al públic una bona estona. Evidentment, quan escrius i parles d'algú, no pots evitar que es reflexioni sobre coses, però no en cap moment hi va un missatge en ella, no? Penso que per mi és tot un repte, doncs, tenir 90 minuts del públic atent, no? Atent i enganxat a una, en aquest cas, a una comèdia que va amb molt ritme i que és molt trepidant.
La posada en escena de 53 diumenges compta amb Cristina Plazas, Àgata Roca, Lluís Villanueva i Pere Arquilloé. Aquest últim es disfressa de tomata a l'obra i també al pòster publicitari de la representació.
És una imatge molt que no t'oblides d'ella, no? I els pòsters una miqueta el que t'ensenyen és que els pòsters que funcionen són els pòsters que no oblides. I aquesta imatge és molt contundent. També és una imatge que et genera un interrogant com a espectador, que és quina relació té això amb l'obra, quina relació tindrà, no? I en aquest sentit, un cop tu veus l'obra, es parla molt d'això, i per tant, diguéssim, t'ajuda a tancar una mica el puzzle, no? Que de la pròpia obra, si has vist aquest pòster abans.
L'última obra teatral de Cesc Gai es veurà a Olot aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Principal, amb totes les entrades exaurides. Sigui al teatre o a la vida mateixa, sempre va bé posar-hi una mica d'humor, i més si estem a les portes del cap de setmana. Gaudiu-lo i passeu-ho bé. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.